Continguts en xarxa. El Pou.
A l'última edició del Pou vam parlar de la resistència als antibiòtics i seguim la conversa amb la Clara Ballester, coordinadora de la Iniciativa de Resistències als Antimicrobians de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Clara Ballester, moltes gràcies per rebre'ns un altre dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Comencem amb la pregunta bàsica. Què és un antibiòtic? Per algú que no ho sàpiga.
Què és un antibiòtic? Doncs un antibiòtic és un medicament, no? És un fàrmac que el que fa és combatre les infeccions degudes a bacteris, les infeccions bacterianes. I com actua? Doncs hi ha diferents classes d'antibiòtics. Hi ha uns antibiòtics que el que fan és... són bactericides, que es diuen, és a dir, que maten, eliminen els bacteris, i en altres que són bacteriostàtics, que el que vol dir és que paren el creixement dels bacteris, és a dir, com que els congelen la seva divisió celular, de manera que si prenem aquests antibiòtics bacteriostàtics al llarg del temps, acabem eliminant la població de bacteris perquè ja no es dividiran més.
És evitar que reprodueixin.
Evitar que reprodueixin, exactament.
I comentàvem l'altre dia que en els últims 30 anys s'ha aprovat només una nova classe d'antibiòtic. Quants antibiòtics estem parlant que tenim ara mateix al mercat? Més o menys, quants tipus diferents hi ha?
Hi ha moltes famílies diferents d'antibiòtics, però bueno, les més utilitzades potser vindrien a ser 5 o 6, les diferents classes que s'utilitzen, però el problema és que bueno, hi ha diferents tipus d'antibiòtics, uns que són d'ampli espectre, que diem, no? que actuen enfront a molts diferents tipus de bacteris, com saps, hi ha diferents, les bacteris tenen diferents característiques, hi ha les dues grans classes, que són els gram positius i els gram negatius, no? Així com a grans famílies de bacteris. Llavors hi ha antibiòtics que actuen enfront a la majoria de bacteris, que són els més utilitzats, i després hi ha altres que són més específics de certs bacteris, de certes infeccions degudes a un bacteri en concret. I després ens trobem també que tenim els antibiòtics d'últim recurs, que aquests s'utilitzen ja per aquelles infeccions que són degudes a bacteris, però que ja han desenvolupat resistència als antibiòtics coneguts, no? Els antibiòtics més utilitzats. I aquests són els que reservem, els d'últim recurs. De fet, l'OMS fa 4 dies va publicar una llista de els antibiòtics que s'han d'utilitzar amb més cautela, no? I han fet com una classificació de 3 grups d'antibiòtics per intentar justament reservar els antibiòtics d'últim recurs per a aquells casos que realment són crítics.
Vam parlar d'aquest problema que pot ser la resistència als antibiòtics que desenvolupin els bacteris en el futur, que podrien provocar, com ens vas explicar, més de 10 milions de morts anuals a tot el món. Com desenvolupa una bactèria resistència a un antibiòtic?
Doncs mira, el que hem de tenir en compte, primer de tot, és que un bacteri, el cicle de vida d'un bacteri són al voltant de 20 minuts. És a dir, tot el que nosaltres triguem tota una vida, doncs un bacteri ho fa en 20 minuts. Llavors, això vol dir que tenen una alta capacitat de reproducció, que es diu. El que fem amb l'antibiòtic, no? El que pretenem amb l'antibiòtic és que eliminar, doncs, com he comentat abans, les poblacions bacterianes. Si nosaltres donem una quantitat, una dosi necessària i adequada per poder combatre tota aquesta població de bacteris que estan provocant la infecció, eliminarem la població d'antibiòtic de bacteris i, per tant, s'eliminarà la infecció. En el cas en què la quantitat d'antibiòtic no sigui suficient per eliminar, per erradicar tots aquells bacteris, hi haurà alguns que sí que moriran, però hi ha d'altres que, perquè tenen aquesta alta capacitat de reproducció, per atzar adquiriran mutacions en el seu ADN que els farà que tindran característiques diferents. I algunes d'aquestes característiques seran la de poder sobreviure a un ambient amb antibiòtic. Amb el temps, si no augmentem la quantitat d'antibiòtic, aquests bacteris que ara seran resistents, que seran capaços de viure amb l'ambient amb antibiòtic, es reproduiran, no? En aquests 20 minuts cada cop, pum, 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 acabaran generant una població totalment adaptada a la presència de l'antibiòtic. I això és el que anomenem resistència als antibiòtics. És quan el bacteri ja és capaç, ja ha desenvolupat eines i armes per combatre l'antibiòtic i evitar que aquest actuï.
Per dir-ho d'alguna manera, com que nosaltres tenim 70 anys de vida, o 60 o 80, aquest tipus de canvis a l'atzar passen de forma menys habitual. Si es reprodueixen moltes vegades, hi ha més possibilitats que l'atzar porti a un bacteri que sigui resistent.
Exacte. A més, bueno, en els humans, diguéssim que el procés de selecció natural no ens afecta perquè vivim en unes condicions diferents, però els bacteris, el bacteri que no tingui la condició adequada, aquest serà eliminat perquè no serà capaç de sobreviure al medi. Però aquesta gran capacitat que tenen els bacteris d'adaptar-se a noves condicions és el que hem de tenir molt, hem de ser molt conscients d'això, i és el que ens ha generat aquesta situació actual en la que tenim bacteris resistents a molts antibiòtics. Inclús ens estem trobant últimament amb casos de bacteris panresistents. Això vol dir que són resistents a tots els antibiòtics. És a dir, que ja no tenim cap eina, cap arma per lluitar contra aquests bacteris, ja que és un greu problema.
Hi ha un concepte que hem vist a la informació que oferiu sobre la resistència, que és el concepte de diana. Què implica això? Què significa això a l'hora de lluitar contra els bacteris?
Els antibiòtics, no, actuen enfront als bacteris, actuen a sobre d'una diana. La diana és el lloc en el qual l'antibiòtic actuarà per poder eliminar-lo. Les dianes dels antibiòtics poden tenir moltes, tenen dianes diferents, no? Pot ser que l'antibiòtic actuï a la superfície del bacteri. Llavors el que faci és desestabilitzar la seva membrana i eliminar-lo d'aquesta manera. Pot ser que l'antibiòtic el que faci és penetrar dins de la bactèria, del bacteri, i un cop a dins actuar en dianes, és a dir, en llocs que són claus per exemple, la replicació bacteriana, com parlàvem abans dels bacteriostàtics, no? Aquests antibiòtics els que farien és bloquejar la divisió celular perquè actuen a nivell de l'ADN del bacteri. Poden actuar també desestabilitzant les estructures que formen, que poden ser biofilms, que són estructures que els bacteris s'organitzen de manera que es protegeixen dels atacs exteriors. Doncs aquí l'antibiòtic actuaria desestabilitzant aquesta estructura. És a dir, l'antibiòtic el que fa és anar a buscar, estan dissenyats d'aquesta manera perquè vagin a actuar a sobre de punts claus estratègics que té el bacteri per poder desenvolupar-se.
En una de les coses que ens ha quedat l'atenció també és que un dels focus per descobrir nous antibiòtics en el futur podria ser el mar, que és un lloc on no s'ha investigat gaire. Realment podríem trobar la forma de descobrir nous antibiòtics buscant directament al mar agafant aigua, sinó directament entre les formes de vida que hi ha al mar.
Sí, això de fet és un dels projectes de recerca en els que estem treballant a East Global. És un projecte europeu on participen moltíssimes institucions d'arreu d'Europa, i el que pretenen és anar a buscar als fons del mar microalgues i veure si aquestes microalgues generen algun tipus de producte químic que sigui antibacterià. Llavors, sí que és una forma, la forma de trobar un nou antibiòtic pot ser o dirigida a dir, vinga, anem a buscar un antibiòtic que actuï sobre aquesta diana en concret, no? Això també és una altra aproximació que nosaltres estem desenvolupant. De veure, vull que el meu antibiòtic actuï sobre aquest punt crític. Això és molt dirigit, no? Per altra banda, hi ha, com aquest projecte que us comentava d'anar a buscar les microalgues, és anar a cegues en el fons perquè no sabem què trobarem, no? Però sí que és molt probable que en el fons marí hi hagin formes de vida que produeixin productes que siguin antibacterians, perquè els propis organismes dels fons del mar, però també en ambients extrems com a l'Antàrtida, per exemple, també és cert que es troben tots els organismes el que fan és secretar toxines o productes per protegir-se contra els bacteris. Això és un mecanisme de defensa que tenen totes les formes de vida. Per tant, no és en absolut descabellat poder trobar un antibiòtic al fons del mar.
Doncs, Clara, moltes gràcies per aquesta llarga explicació sobre com funcionen els antibiòtics i també del que vam parlar la setmana passada sobre el perill del desenvolupament de resistències per part dels bacteris. Esperem parlar un altre dia sobre un altre tema, però moltes gràcies per explicar-nos.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Al POU.
Continguts en xarxa.